Connexions.
Es calcula que entre les 2.500 empreses que més inverteixen al món en l'anomenada R+D, la recerca i el desenvolupament, s'inverteixen cada any més de 800.000 milions d'euros. Parlem sobretot d'empreses tecnològiques, farmacèutiques o automobilístiques. Ja diuen que a vegades un pas enrere et permet fer dues passes endavant. Que en llenguatge d'aquestes empreses gegants seria una cosa així com gasta un euro avui per guanyar-ne 1.000 demà. I molt contenta de saludar aquesta nit el Jordi Torrent, és mànager d'innovació oberta d'Adam, i a l'Ignasi Clos, soci fundador de l'agència d'innovació SDLI. Bona nit als dos.
Bona nit.
Bona nit.
Què tal? Escolta, amb aplaudiments, perquè veniu a parlar d'un gran projecte. Heu estat col·laborant al projecte Lab 1876. En 20 segons, Jordi, Ignasi, en què consisteix aquest programa? Jordi, va.
Doncs mira, el Lab 1876 és el programa d'innovació oberta que,
sí,
hem encetat a Adam, en el qual el projecte estrella ha estat un pla d'intraemprenedoria que hem llançat tres reptes corporatius a tota la companyia, als treballadors de la companyia, perquè aportin solucions a aquests reptes, i no només això, és a dir, que aportin idees, però també que desenvolupin aquestes idees i que comencin a implementar-les. Aleshores, han passat un procés, un viatge d'innovació de 6 mesos, en el qual han passat d'unes 90 i pico idees a 3 finalistes i una idea guanyadora.
Ignasi, què hi afegiries?
Hi afegiria que és un programa que va destinat, sobretot, a fomentar una experiència del treballador nova, que fomenti la flexibilitat, la transversalitat, i que impliqui el conjunt del talent en reptes estratègics de la companyia.
Uh-huh. Perquè, clar, innovació oberta, no? Perquè la paraula innovació, vosaltres hi afegiu l'oberta. Mira, em recorda el Revolució Oberta, que també en tenim un. Per què? Havíem d'obrir les ments amb nous projectes?
Doncs mira, t'explico, Chantal. Innovació oberta és perquè és una innovació que es genera, sobretot, en base a les sinergies que l'organització, que la companyia té, amb agents d'innovacions que poden ser startups, poden ser acceleradores, incubadores, poden ser administracions públiques, escoles de negoci, universitats, inclús altres corporacions, i també treballadors de la companyia. Es diu oberta, que no vol dir que externa, Es diu oberta perquè, com si haguessin sobre els conductes tradicionals en els quals sempre s'ha mogut la innovació, que és a través de R+D, que és a través de producte, de màrqueting, i una mica es vol anar més enllà i tenir la influència de gens, com si haguessin, que estan fora d'aquest cercle tradicional d'on com s'ha generat la innovació, per proveir d'innovació disruptiva, d'innovació en el qual es busquin nous models de negoci, noves maneres d'arribar al consumidor, etc etc.
Per tu què és innovar, Ignasi, em diries?
Chantal, m'agrada explicar-ho de dues formes, si em permets. Una és molt senzilla. Innovar és la capacitat de generar nous productes, nous serveis, noves idees, que converteixis en negoci. Per tant, és un procés, és fàcil d'entendre, que té les seves dificultats, però en el fons és un procés. Però hi ha una definició que és més complexa. Innovar és transformar cultures organitzatives, trencar patrons mentals, administratius, burocràtics, de les organitzacions que estan fetes per protegir un model de negoci, no per crear-ne de nous que l'amenacen. Per tant, això és molt més profund en aquest sentit.
Perquè des de Damm, Jordi, vau dir, penseu que s'ha d'apostar per aquesta innovació?
Doncs bé, no només Damm, jo crec que és la innovació oberta és una innovació que estan ara portant a terme moltes empreses, i el que busquem és sobretot això, tenir aquesta sortida de les barreres internes que a vegades doncs intoxiquen una mica la innovació, buscar noves influències, mirar més enllà, pensar el que es diu out of the box, és a dir, fora de la caixa, d'acord? I així és el que he comentat abans, poder trobar innovacions més de caire disruptius, que segurament si sortissin dels conductes tradicionals, doncs potser no arribaríem amb aquest terme.
Hem tret talent intern, i per tant veure també les idees del talent intern de l'empresa. Va explicar algunes idees, no? Algunes idees que es puguin explicar, no tot, perquè no es pot desvetllar tot, però algunes idees.
Bueno, a veure, idees en concret, em sap greu, Chantal, que no et puc explicar.
Però puc dir que
una de les tres idees, una anava enfocat a consumidor, és a dir, a la persona que beu, en aquest cas, la cervesa. Una altra diria més al nostre client, és a dir, el barista, el restaurador, etc. I una altra solució està més relacionada amb temes de sostenibilitat, d'acord?
I fins aquí podo leer.
Bé,
com
no,
diria Maria Gómez-Gen, ja no podem dir res més.
Puc dir que la guanyadora és la que s'ha focalitzat més amb el consumidor, i a més, dins de l'equip que ha guanyat, que ha portat aquesta idea guanyadora, hi ha una amiga del programa com és la Francesca Soleil.
Oh, moltes felicitats, m'alegro molt per la Fran. Per tant, aviat sabrem també quina és aquesta idea. Perquè, Ignasi, escolta, innovar no és fer recerca. Tu que coneixes molt bé la innovació i que avui estàs al Revolució, i que sempre, no, qualsevol emprenedor sempre s'han de pensar idees, no? I ser diferent, ser únic, no? Com a empresa.
Totalment. És a dir, la recerca i la innovació són dels elements íntimament relacionats, però que clarament, totalment d'acord, són diferents, no? És a dir, si per fer recerca necessites invertir en estudiar, en analitzar, en observar, en investigar, i pot costar temps. La innovació passa per generar negoci d'aquest nou coneixement que generes a través de la investigació. Està íntimament relacionat, però no és el mateix. Demana de capacitats diferents. La innovació demana d'empatia, de qüestionament, d'exploració, de testejar, d'acceptar que fracaràs amb les idees. En canvi, la investigació demana excel·lència. Sí, per tant, són dos elements íntimament relacionats, que no són el mateix, i de fet amb les indústries que mencionaves al principi, la farmacèutica o l'automoció, les grans companyies farmacèutiques són les que segurament inverteixen més en investigació, però no apareixen liderant els rànquings de companyies més innovadores. Sí, el mateix passa doncs amb Tesla, que pot invertir menys en investigació que altres companyies del món de l'automoció, però en canvi és la companyia més innovadora d'aquest sector.
Molt bé. I per tant, notaran aquesta innovació tant els treballadors com els clients, no? Al final, també aquestes innovacions les notaran.
I tant, és a dir, els clients, perquè si al final, doncs, al final implementem, tindrà un efecte directe sobre ells, i sobre els treballadors també, perquè al final, i això és un tema molt important, Chantal, és que nosaltres un dels objectius que volem aconseguir amb un projecte d'entrepreneuria és un canvi cultural dins de la companyia, que aprenguin noves metodologies, aprenguin temes de transversalitat, de liquidesa, de falta de jerarquia, d'agilitat, d'acord? Que al final és l'idioma que parlen les unitats d'innovació, en aquest cas externes. Si volem treballar amb startups, amb acceleradores, amb incubadores, amb fons de capital risc, al final hem de saber també parlar el seu idioma. Jo crec que un projecte d'entrepreneuria el que ajuda és a que els treballadors, en aquest cas d'Adam, parlin aquest idioma.
Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquest projecte Lab 1876, i per acabar, Ignasi, va, amb una frase, la innovació, punts suspensius, és?
La innovació és enamorar els treballadors a la vegada que enamores els clients.
Oh, molt bé, bona frase aquesta, Jordi.
Escolta, no, jo, Chantal, si em permets...
Ah, tu també tens la teva.
No, jo volia agrair a l'Ignasi, que ha treballat amb nosaltres i ha fet una molt bona feina, però també a Xavier Verdaguer, d'Imagine Express, que també ens ha ajudat.
Sí, que és amic del programa, sí.
I també ha fet una feina excel·lent aconseguint uns molt bons resultats del projecte.
Molt bé, doncs escolta, felicitats, gràcies als dos, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies.